Molt bona tarda a tothom, són les 7. Aquest 15 de gener s'incorpora definitivament al club d'aquells dies negres de la història de les borses. És un dimarts fosc, amb pànic als parquets. L'IBEX 35, per exemple, ha perdut tot el que va guanyar l'any passat, tot. Just quan també hem sabut que hem perdut nosaltres, cadascú de nosaltres, poder de compra el 2007.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Baixada a les borses d'un 3,37, 486 punts menys per sota de la barrera psicològica, a més, dels 14.000. Josep Ramon Ruiz, Borsa de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què tan pànic, Josep Ramon?
Els pèssims resultats de les entitats financeres nord-americanes, per exemple, el gegant Citigroup ha perdut en el quart trimestre uns històrics 6.600 milions d'euros, i les paraules de l'expresident de la Reserva Federal, Alan Greenspan, dient que l'economia dels Estats Units entrarà en recessió, si no ho està ja, han rematat uns mercats ferits de mort avui. Aquí l'IBEX 35 ha perdut els 14.000 punts i en 15 dies ha perdut tot el que va guanyar l'any passat.
Això just quan s'ha confirmat el que ja notem a cada moment, que el 2007 va acabar més car del que va començar.
Sí, de mitjana un 4,3. Hi ha productes que molt més, especialment la llet, un 31%.
I és que un litre de llet ja és més car que un de benzina, tot i que també ha pujat la benzina, un 14%. Això confirma la previsió d'aquells que diuen que l'economia s'entrarà a la pròxima campanya electoral. I més, des que s'ha sabut qui serà el número 2 del Partit Popular.
Que ha fitxat l'expresident d'Endesa, Manuel Pizarro, dient que en sap més d'economia espanyola que Solves.
Serà el número 2 del PP a Madrid, en efecte, cosa aquesta elecció que li ha portat una descàrrega de crítiques, especialment des de Catalunya, pel seu paper contrari a l'OPA de gas natural. Qui també s'ha emportat, per dir-ho així, una fiblada ha estat Bush.
Coincidint amb la seva gira pel Pròxim Orient, al Líban, hi ha hagut un atemptat contra interessos nord-americans. Israel ha fet un atac contra els palestins amb 20 morts com a mínim.
Bush acabarà la seva gira deixant al darrere una escalada de violència a la regió. Jenny Lozano, corresponsal.
Doncs sí, George Bush acaba d'anar a Egipte una gira de 8 dies en què ha intentat impulsar les converses de pau entre israelians i palestins i de moment sense èxit. Avui l'exèrcit hebreu ha fet una incursió, la més important a la franja de Gaza, en els últims 2 anys. I mentrestant a Beirut, un cotxe bomba explotava el pas d'un vehicle de l'ambaixada nord-americana en un clar advertiment cap al suport de Washington al govern pro-occidental de Fuad Siniora.
I atenció a això.
Investiguen la mort d'una jove a Barcelona després d'una operació per reduir-li l'estómac.
Què és l'últim que en sabem, Sílvia Gomet?
El Departament de Salut ha obert una investigació arran de la mort de la noia de 19 anys i veïna de Santa Perpètua de la Mogoda, hores després d'haver-se operat a la clínica Cima. La intervenció la va fer un metge de la Policlínica Londres que havia llogat el quiròfan. La família de la víctima ho ha denunciat perquè creu que hi va poder haver negligència mèdica i un jutjat de Barcelona ha obert diligències pel cas.
Hem arrencat amb xifres no bones i acabem amb xifres no bones tampoc. En només un any, per exemple, Barcelona ha perdut 4 milions d'espectadors de cinema.
Que tot l'estat en són 20 milions. És el tercer any que això passa.
Això també en parlarem avui al Catalunya Vespre. Immediatament després, avui hi ha molta activitat esportiva, Òscar.
I molts esdeveniments. Fa una estona, la UEFA i la FIFA han acordat amb els principals clubs europeus, incloent-hi el Barça, la desaparició del G14. A canvi, els clubs aconsegueixen allò que demanaven des de fa molts anys, compensacions econòmiques per cedir jugadors a les seves seleccions. Ho explicarem. Tot això el dia que el Barça juga a casa al pas als quarts de final de la Copa del Rei contra el Sevilla, amb empat a 1, recordeu, el partit d'anada al Pizjuán. A més, a l'esport al punt escoltarem Joan Gaspar. Actualment és vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol. I a més, és l'home clau perquè Catalunya aconsegueixi el permís de la Federació Espanyola per jugar un amistós contra l'Argentina al maig. Divendres hi ha una decisió definitiva que depèn, en molta part, de la capacitat de Gaspar per pressionar l'Espanyola.
Molt bé, Òscar, tot això serà interessant de sentir-ho en efecte. També estem molt pendents d'aquest front que ahir ens deia Francesc Mauri. Poca cosa, Francesc.
Bona tarda. Doncs sí, poca cosa, tot i que aquesta matinada demà al matí pot plovisquejar, pot nevar una miqueta al Pirineu, vist i no vist, i el més important, a partir del pròxim cap de setmana, un anticicló potent. Potser no duri massa, però déu-n'hi-do, temperatures cap amunt.
Molt bé, doncs ara només ens falta passar per les carreteres. Trànsit, Anna Gravalosa.
Bé, doncs a aquesta hora destaquem la C-58 amb retenció Sant Quirze i més endavant, des de Badia del Vallès fins a Barcelona, tot això en sentit sud. A més, hi ha cues a l'AP-7 entre Santa Perpètua i Barberà en direcció Martorell i a la B-23 de Sant Feliu fins a Barcelona.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Evidentment, avui l'economia és absolutament protagonista, la macro i la micro, aquella que es produeix a les borses, però també la de la nostra butxaca. Avui han tingut mals resultats, males referències, males perspectives. Ara mateix arrenquem mirant cap a l'economia.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Ja dèiem que hi havia pessimisme i generalitzat. Ara mateix a les borses europees s'ha tancat d'aquesta manera. Entre els inversors europeus en general s'estan desfent dels títols davant dels dubtes sobre el futur de l'economia nord-americana. Hi ha molta por a que hi hagi una recessió en efecte de l'economia nord-americana. Ja sabeu que quan allà passa una cosa, després de retruc ens arriba aquí a Europa i després a tot el planeta. Per exemple, l'IBEX 35 ha perdut avui tot el que havia guanyat l'any passat. Tot. I ha tancat per sota dels 14.000 punts en una jornada que ja es podria qualificar d'un dimarts negre.
Hola, bona tarda.
Josep Ramon Ruiz, en efecte, bona tarda. Jornada pèssima a les borses, eh?
Dimarts negre en unes borses europees que s'han desplomat atemorides per la incertesa econòmica global i per la por a una recessió als Estats Units. Una recessió que arribarà aviat, si no ho ha fet ja, segons l'expresident de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Aquestes paraules, juntament amb els pèssims resultats de les entitats financeres nord-americanes, com ara el gegant Citigroup, que ha perdut en el quart trimestre uns històrics 6.600 milions d'euros, amb una caiguda del benefici anual del 83%, han rematat uns mercats europeus ferits de mort avui.
Ferits de molta incertesa o de por, diguem-li com vulguem, en efecte. Concretem amb números, això. Com han quedat els índexs, Josep Ramon?
Aquí l'IBEX 35 ha perdut tot el que va guanyar l'any passat i la barrera psicològica dels 14.000 punts. S'ha enfonsat més de 486 punts, un 3,37%, i se situa en els 13.945, en nivells de novembre de 2006 i la caiguda més gran en els últims 5 mesos, després que el passat 16 d'agost va perdre un 3,72%, en plena crisi subprime. Bancs i constructores han rebut el fort càstig d'un mercat atemorit per les conseqüències reals d'aquesta crisi de les hipoteques del risc i dels mercats financer i immobiliari. En el mercat de divises, finalment, el BCE ha fixat el seu canvi oficial d'un euro fort a 1,4886 dòlars.
Alegria, hem guanyat!
Hem guanyat un premi?
Un no, 11.
11 premis? Nosaltres?
No, Gaesco, els nostres gestors.
Ah, però llavors nosaltres què hem guanyat?
Espera i ho veuràs.
Gaesco ha obtingut en només 3 anys 11 premis nacionals i internacionals. És una gran notícia, un orgull i el millor aval de qualitat en la gestió. Encara que són els nostres clients els qui tenen més per celebrar, Gaesco, l'experiència és capital.
D'ara endavant comprarem el cava per caixes.
Avui, la net, allò que coneixem com notícia econòmica del dia, hauria de ser les net, perquè és doble això que estaven comentant de les borses, acompanyat per la por que hi ha ara mateix també a les butxaques de tots plegats, la força que té la nostra butxaca protagonista avui, també de la net.
La Caixa t'ofereix aquest espai.
Força minvant, si més no, pel que fa al 2007, i és que els preus han tornat a disparar i la inflació ha arribat al nivell més alt dels últims 2 anys. A Catalunya l'IPC va pujar 6 dècimes al desembre i tanca el 2007 al 4,3%. Això és, una dècima més, continua sent així, que el conjunt de l'Estat. Eugènia Riera.
Doncs aquest repunt de la inflació respon bàsicament a l'encariment dels aliments bàsics i també del petroli.
Ho preveiem, de fet ja ho hem avançat així. Repassem els principals augments dels preus. Ara ho podeu sentir, Queta Carmany i Gerard López en fan una revisió.
El que més s'ha encarit.
La llet, un 31% respecte a fa un any. El pa i els carburants, un 14,5%. I el pollastre, un 10%.
Altres augments destacats.
La fruita, els llegums i les hortalisses, gairebé un 8%. I el tabac, un 7%.
Productes que s'abarateixen.
Els medicaments i els jocs, un 6,5%, i les patates, un 5%.
La inflació per territoris.
Múrcia és la més inflacionista, amb una taxa del 4,7%, i les illes, també la Rioja, les que menys, amb un 3,9%.
L'augment de l'IPC que ara acabem de dibuixar a grans trets tindrà un efecte directe també a les empreses, això queda clar.
Doncs sí, perquè la dada del desembre és la que determina l'aplicació de les clàusules de revisió salarial i això costarà a les empreses 3.000 milions d'euros perquè hauran de pujar els salaris d'acord amb l'IPC. La patronal COE ha dit que la clàusula s'ha de mantenir perquè fa que els treballadors no perdin poder adquisitiu. Ara els sindicats han recordat que a Catalunya hi ha un 20% d'empleats amb conveni sense clàusula i demanen un canvi de política econòmica i fiscal. Mentrestant, el secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, ha admès que l'augment de l'IPC és negatiu, però augura canvis a partir de la primavera.
Cabe esperar una mejora de la inflación a partir de la primavera que lleve a esta variable a niveles por debajo del 3% a final del ejercicio que acaba de empezar. Hasta la primavera esperaríamos, con la información disponible en estos momentos, que estuviera alrededor de estos niveles. No esperamos repuntes adicionales.
Vegara ha insistit que l'augment de la inflació és una tendència que es dona al conjunt de la zona euro.
I ara, connectem amb el servei d'informació viària.
A aquestes hores, les entrades principals registren retencions, mentre que els carrils reservats per al Via T funcionen amb fluïdesa.
Amb la nova targeta Mastercard Professional de la Caixa, tots els autònoms es beneficiaran del Via T gratuït i tindran un 2% de descompte en carburants, punts estrella i quota gratuïta. Vingui i informi-se'n en qualsevol oficina de la Caixa. Parlem?
Doncs que l'economia serà la reina de la campanya electoral que està a punt de començar ho provoquen notícies com les anteriors, les que acabem d'explicar, o com aquesta, la pròxima, el fitxatge estrella del Partit Popular. Un home de principis i un reformista, Mariano Rajoy l'ha definit així. És Manuel Pizarro, l'expresident d'Endesa i futur número 2 de la candidatura del Partit Popular a les eleccions de març per Madrid. Un fitxatge que ha monopolitzat el debat polític de les últimes hores sense cap mena de dubtes. La resta de partits han criticat la seva figura, sobretot per la seva actitud davant d'aquella famosa OPA de gas natural sobre Endesa. Madrid, Joan Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. Mariano Rajoy està orgullós que Pizarro hagi acceptat anar de número 2. El líder del PP ha assegurat que no han parlat d'un futur govern, però s'ha desfet avui en elogis cap a l'empresari aragonès.
Yo creo que Pizarro lo que tiene es muchas más ganas que el señor Solbes, tiene muchísimo más coraje, tiene mucha más fuerza, tiene un diagnóstico de la economía española mucho más ajustado a la realidad.
Ara la gran incògnita és saber si Rajoy posarà finalment a les llistes Alberto Ruiz Gallardón, l'alcalde de Madrid, o no. En canvi, ja sabem, això sí, qui serà el cap de llista per València. Es tracta d'Esteban González Pons, que és el portaveu popular a les Corts Valencianes, i per tant no pas l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà.
El que queda clar és que la reacció, també a Catalunya, però la reacció des del PSOE d'entrada ha estat molt dura, eh?
Doncs sí, diuen des del PSOE que finalment Pizarro, molt crític, recordem-ho, com dèiem, amb el govern espanyol, s'ha tret finalment la careta. Sentiu la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
Parece que el Partido Popular quiere volver a la política de los amigos, de tan infausto recuerdo. El señor Pizarro ha estado trabajando desde la empresa para la política y creo que es bueno para la transparencia que se quite la careta.
En canvi, la patronal espanyola expressa respecte per la decisió. Gerardo Díaz Ferrán és el president de la COE.
Yo creo que el señor Pizarro ha sido, que duda cabe, un magnífico gestor y, por lo tanto, pues seguramente lo va a hacer muy bien en la política. Yo estoy convencido que va a ser bueno y si él lo ha decidido así es porque habrá pensado que quiere cambiar su vida por ese derrotero. Me parece estupendo.
I finalment, des de Catalunya, tots els partits, tret, evidentment, del PP, han criticat la decisió, qualifiquen l'expresident d'Endesa d'anticatalanista per la seva actuació durant l'OPA i de ser també un defensor clar dels poderosos.
Joan, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Sentíem Gerardo Díaz Ferrán, que és el president de la COE, també ha tingut coses a dir al voltant del que hem pogut confirmar al llarg de les últimes hores, i és que Foment del Treball estudia obrir una seu a Madrid, segons han informat fonts d'aquesta patronal. L'objectiu és defensar els interessos dels empresaris catalans a la capital de l'Estat.
Les mateixes fonts especifiquen que encara no hi ha data i tampoc no s'ha decidit ni quin nom pot tenir aquesta oficina ni la persona que hi pot estar al capdavant. La notícia, però, ja ha arribat a Madrid, on el president de la patronal espanyola, Gerardo Díaz Ferrán, deia que per ells no és un problema.
Cada associació és libre de poder hacer lo que le parezca oportuno y lo que quieran sus afiliados, y nosotros no lo vemos ni mal ni bien. Si quisieran, ya están en la COE y por lo tanto siempre pueden tener un despacho abierto que les costaría más barato. Pero la verdad es que no, a mí no me preocupa nada, el que Fomento quiera abrir una oficina en Madrid.
Des de Foment recorden que la patronal andalusa té oficines a Madrid des de fa anys.
Som en aquells moments en què s'està a punt d'entrar en precampanya, després vindrà la campanya i les eleccions, i Convergència i Unió ha donat avui el seu tret de sortida particular a aquesta precampanya electoral pel 9 de març amb aquest lema: respectaran Catalunya. Barcelona, Mònica Mas, molt bona tarda.
Bona tarda.
A qui va dirigit aquest lema, Mònica Mas?
Doncs, segons la cap de campanya de Convergència i Unió, Joana Ortega, el missatge va dirigit tant a socialistes com a populars.
El lema és un lema que va a PSOE, és un lema que va a PP, però també és un crit d'alerta a la situació que tenim aquí a Catalunya, en la qual el govern català, el govern del tripartit, amaga el cap sota l'ànec.
El lema "respectaran Catalunya" sempre anirà acompanyat d'una fotografia en blanc i negre del candidat Josep Antoni Duran i Lleida i una frase signada per ell mateix sobre els reptes que té la societat catalana. Un exemple és el que fa referència a la immigració, que diu textualment: la gent no se'n va del seu país per ganes, sinó per gana. A Catalunya no hi cap tothom. Els cartells de precampanya es podran veure als autobusos i en diferents punts de les ciutats catalanes.
Més acció, en aquest cas, és acció política relacionada amb la justícia. La Fiscalia General de l'Estat té prous elements per demanar la il·legalització d'Acció Nacionalista Basca i del Partit Comunista de les Terres Basques. Ho asseguren fons de la Fiscalia, que sostenen que el procediment per deixar fora de la llei aquests dos partits de l'esquerra Barçale és imminent. Madrid, Albert Calatrava, bona tarda.
Bona tarda.
Què vol dir la Fiscalia quan diu això? Imminència en el procés contra ANB i el Partit Comunista de les Terres Basques. Què vol dir imminència?
Doncs la Fiscalia treballa amb aquest calendari. A finals de setmana tindrà enllestida la demanda d'il·legalització del Partit Comunista de les Terres Basques i la setmana que ve la d'Acció Nacionalista Basca. Fons de la Fiscalia esperen a les pròximes hores l'informe definitiu al global que estan elaborant les forces de seguretat de l'Estat sobre els dos partits i la connexió amb l'entorn d'ETA. La Fiscalia, a més de demanar la il·legalització, també sol·licitarà al jutge Baltasar Garzón la suspensió d'activitats i a la sala del 62 del Suprem la suspensió cautelar d'aquestes dues formacions. Es pretén així garantir tots els fronts legals perquè ni ANB ni el Partit Comunista de les Terres Basques es puguin presentar a les pròximes eleccions. De moment, des de la Fiscalia asseguren que tenen prou proves sòlides recollides des de les últimes eleccions municipals per deixar fora de la llei aquests dos partits.
És un quart de vuit i un minut. Fem-li una revisió a l'actualitat. Dues notícies destacades, sobretot de l'àmbit econòmic. Una, la por a la recessió econòmica als Estats Units, que ha provocat una caiguda espectacular de les borses europees. Ens han permès allò ja de començar-li a dir dimarts negre. I de l'altra, l'encariment dels carburants i dels aliments, que ha disparat la inflació catalana del 2007 fins al 4,3%, amb els efectes que tots notem a les nostres butxaques. A partir d'ara, què, Victòria Vilaplana?
Doncs viatjarem fins al Pròxim Orient, perquè malauradament hi ha hagut un atemptat a Beirut, al Líban, contra interessos nord-americans. Estarem atents a la investigació de la mort d'una jove a Barcelona després d'una operació per reduir-li l'estómac, i atenció als Tetris maníacs. En parlarem al tema del dia.
Victòria, és una Tetris maníacs, que costa de dir, però ja sabem que són aquells que estan bojos per aquest joc. Francesc Mauri, bojos pel temps, què ens has d'explicar?
Bona tarda. De moment no massa bojos per aquesta pertorbació que arriba, perquè no serà gran cosa aquesta matinada amb el matí. Quatre gotes, plogims, a qualsevol punt de Catalunya una mica de neu per sobre de 1.400 metres, poca cosa, tot i que demà a la tarda localment es pot reactivar la neu. Cota de neu 900 metres cara nord, 1.100 metres cara sud, localment moderades. Atenció al vent. Demà a la tarda, a punts a les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona, protagonistes ratxes que poden superar els 100 km per hora.
Trànsit.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Anna Grabalosa.
Hola, bona tarda. Bé, doncs destaquem aquesta hora la C58, on hi ha aturades a Sabadell en sentit nord i trams de retenció entre Badia del Vallès i Barcelona, això en sentit sud. En aquesta zona es mantenen les cues a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà en direcció cap a Martorell, i a més hi ha cues a la B23 de Sant Feliu a Barcelona i a les Rondes, a la de Dalt entre Cornellà i Vall d'Aura, i la Litoral entre el passeig de la Zona Franca i Poble Nou. Tot això en sentit Besòs. A més, també hem de dir que estan tallades les C15 a Lió i a la C35 a Hostalric per accidents.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922-22-22.
Un quart de vuit i tres minuts. Això que estem sentint ja és familiar, és el so immediatament posterior a un atemptat, el que hi ha hagut aquesta tarda al nord de Beirut contra un cotxe de l'ambaixada dels Estats Units. És aquell caos que es produeix immediatament després. No hi ha hagut cap víctima nord-americana, però almenys tres libanesos, si no quatre, segons les fonts, han mort i una desena han resultat ferits. L'atemptat ha coincidit amb el penúltim dia de gira pel Pròxim Orient del president nord-americà George Bush. Corresponsal al Pròxim Orient, Jenny Lozano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, se sap qui pot haver al darrere d'aquesta acció?
Doncs no, com en la majoria dels 30 atemptats
atemptats llargs amb bomba que la població civil libanesa ha hagut de patir en els últims 3 anys. Les forces de seguretat del país tan sols han confirmat que l'origen de l'explosió ha estat un cotxe bomba que ha esclatat molt a prop d'un vehicle de l'ambaixada dels Estats Units en un barri cristià del nord de Beirut i que han detingut 2 sospitosos al lloc dels fets. Des de Washington ja han confirmat que cap de les víctimes mortals, com deies, era de nacionalitat nord-americana. Al 4x4 hi viatjaven un treballador libanès de l'oficina diplomàtica i el seu conductor, que ha quedat ferit lleu. Aquest nou atemptat coincideix amb la primera gira que Bush està fent per la regió del Pròxim Orient. El president nord-americà no ha trepitjat el país dels cedres, però sempre ha estat un fervent defensor del govern pro-occidental del país, un executiu enfrontat des de fa mesos amb l'oposició liderada per Hezbollah per l'elecció d'un nou president de la República.
Aquesta podria ser la primera garrotada, per dir-ho així, que ha rebut avui, o mala notícia, per ser una mica més suaus en el llenguatge, que ha rebut Bush en el seu viatge. Un viatge que té, en part, com a mínim, l'objectiu d'impulsar la pau entre israelians i palestins. I aquí també hi ha hagut calbot, perquè un atac israelià, ja ni avui, contra la Franja de Gaza, ha mort una vintena de palestins. Com justifica Israel aquesta incursió enmig, precisament, de les negociacions de pau que impulsa Bush?
El president israelià ha sortit en defensa de l'exèrcit advertint que mentre continuïn els atacs contra la població civil del sud del país no els quedarà cap més alternativa que fer front als terroristes, segons ha dit. Però la incursió arriba només unes hores després de la primera reunió entre les dues parts per parlar de les qüestions més espinoses del conflicte i es tracta de l'operació militar de més envergadura contra la Franja de Gaza des del final del 2006. La majoria dels morts eren milicians de Hamas i el grup ja ha reivindicat l'assassinat d'un voluntari d'un kibbutz aquest matí i també el llançament de diversos coets aquesta tarda contra Israel. El govern de Mahmoud Abbas qualifica la incursió israeliana com una bufetada contra el procés impulsat pel president Bush, mentre que els islamistes li reclamen al líder de l'autoritat palestina que posi immediatament fi a les converses amb el govern de Tel Aviv.
S'haurà de seguir amb atenció, com sempre, el que passa en aquesta zona del planeta. Jenny, gràcies, molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bush està de viatge mentre els Estats Units es preparen, estan fent aquells preparatius per elegir qui serà el seu successor. Els electors de Michigan, en aquest cas, que és un estat greument afectat per la crisi de la indústria de l'automòbil, allà hi tenien la capital mundial del cotxe fins ara, fins fa uns anys, Detroit, voten ara per decidir el candidat republicà a la Casa Blanca. Mitt Romney i el que fins ara ha estat el primer en tots els caucus que s'han produït, John McCain, es disputen el lideratge republicà. En canvi, les primàries demòcrates han quedat clarament deslluïdes en aquest estat dels Grans Llacs i els seus aspirants han decidit marxar directament cap a Nevada, que és la pròxima etapa. Washington, corresponsal Xavier Vilà, bona tarda també.
Hola, Kilian, bona tarda.
Podem parlar d'examen per Romney?
Sí, test pel candidat mormó Mitt Romney després de fer segon a Iowa i a New Hampshire i que es presenta a Michigan, on va néixer i on el seu pare va fer de governador als anys 60, com el salvador d'una indústria automobilística en decadència, víctima de plans de pensions corporatius que n'han afectat la competitivitat. Una aproximació ben diferent a la de l'altre gran aspirant republicà guanya avui, el senador per Arizona, John McCain, qui, enfortit per la seva victòria a New Hampshire, adverteix que mai es podran recuperar els milers de llocs de treball perduts a Michigan i aposta, en canvi, perquè la indústria abraci les noves tecnologies vinculades a la conservació del medi ambient, perquè d'aquesta manera se'n surtin. Romney, tanmateix, pot tenir un aliat inesperat, el Partit Demòcrata, que ha penalitzat la seva franquícia a Michigan retirant-li els delegats que li corresponien a la convenció de l'estiu com a càstig per haver mogut la primària avui, en lloc del febrer, com era tradicional. Considerant que a Michigan els electors registrats poden votar pel partit que vulguin, alguns demòcrates han suggerit que es voti pel republicà Mitt Romney. D'aquesta manera es lesionaria les opcions de John McCain, qui ara lidera les enquestes a nivell nacional.
Gràcies, Xavier. A reveure o a ressentir-nos, vaja.
Adéu-siau, Kilian. Bona tarda.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Coses que han passat aquí que han de ser destacades d'aquestes últimes hores. El Departament de Salut, per exemple, ha obert una investigació per la mort d'una jove de 19 anys després de sotmetre's a una operació per reduir l'obesitat a la clínica Cima de Barcelona. La intervenció la va fer un metge de la policlínica Londres que havia llogat un quiròfan. La família, que creu que hi ha hagut negligència, ha denunciat, Sílvia Comet, els fets.
Sí, la noia va entrar al quiròfan divendres per fer-se una operació per disminuir la capacitat del seu estómac i hores després va morir a causa d'una hemorràgia interna. El portaveu de la família, Israel Jiménez, Menéndez, explica per què han denunciat que hi ha pogut haver mala praxi mèdica.
Lo único que entendemos es que hubo una hemorragia y que no supieron detenerla. Pues ahora lo que se ha cursado es la denuncia, pues para saber los motivos de esta hemorragia, porque no se curó, quién vino a curar, pues de hacer la operación. El médico pues se despidió de la familia, dijo, bueno, yo he hecho mi parte, pero ha salido una complicación, entonces lo que queda, se quedan aquí arreglándolo, y él cogió su maletín y se fue.
La investigació de salut se centrarà a estudiar la documentació del centre mèdic i la formació dels professionals que van atendre la pacient, entre altres. Un jutjat de Barcelona ha obert diligències pel cas.
L'Audiència de Barcelona ha ordenat l'excarceració dels dos xilens acusats de deixar en estat vegetatiu un agent de la Guàrdia Urbana el febrer del 2006. El judici es va fer la setmana passada i encara s'està a l'espera de la sentència que determinarà, ha de fer-ho, la responsabilitat dels joves, Mireia Sala.
El tercer jove acusat de nacionalitat argentina continua empresonat i l'Audiència ha assenyalat una compareixença pel 31 de gener per prorrogar-li la presó. El tribunal ha deliberat sobre el cas i ha pres aquesta decisió abans de redactar la sentència. La decisió fa pensar que els dos joves xilens seran absolts o condemnats a penes inferiors a les que demana la Fiscalia. El Ministeri Públic afirma que la pedra que va lesionar el Guàrdia Urbana va llançar un dels acusats, però considera que els altres dos en són coautors i els demana a cadascun 11 anys de presó. Un dels dos xilens ja ha sortit de la presó i l'altre, que és la model, ho farà aquesta mateixa tarda.
I encara des de topants judicials, un jutge de Barcelona també ha arxivat la denúncia contra un conductor acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit per haver tingut dues topades i posar en perill tres vianants. Una conducta que, segons el jutge, la reforma del Codi Penal deixa impune, Jordi Canal.
Si el jutge interpreta que, d'acord amb la redacció del nou Codi Penal, només són delicte l'excés de velocitat que superin 60 km per hora al límit, o també la conducció amb una taxa d'alcoholèmia superior al 0,60. Per això absol el conductor, que la setmana passada va topar amb un cotxe aparcat. Després ho va fer un autobús en marxa i va fugir a gran velocitat circulant per sobre la vorera. Tres persones van haver de saltar la calçada perquè no les atropellés. La resolució que arxiva el cas no és ferma i el jutge demana que es trameti al Servei Català del Trànsit.
Encara disposem de temps per explicar-vos com funcionen els aeroports del país. Els de Barcelona i Girona han tancat el 2007 amb nous rècords de passatgers i un increment d'usuaris que es dispara especialment en el cas de Girona. Per contra, Reus és l'únic aeroport que, seguint la tònica dels últims mesos, perd usuaris. Les xifres, ara mateix, balanç d'usuaris i també els detalls sobre els increments de cada aeroport.
Barcelona,
32.800.000 passatgers i un increment del 9,3%.
Girona,
4.800.000 passatgers i un increment del 34,2%.
Reus,
1.300.000 passatgers i una reculada del 5,4%.
Altres aeroports, Madrid, Barajas,
52 milions de passatgers i un increment del 13,8%.
Palma,
23 milions de passatgers i un increment del 3,7%.
València,
6 milions de passatgers i un increment del 19%.
Osca Pirineus, que es convertirà en competidor del futur aeroport de Lleida.
1.195 passatgers. No hi ha dades comparatives.
A punt per l'esprint de l'actualitat que ens suposen els breus. Abans, un flaix des de fora, un flaix en una connexió amb el Palau de Pedralbes de Barcelona. Sílvia Solanes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta tarda s'ha constituït la comissió del seguiment del Pacte Nacional de l'Habitatge i han assistit els signants de l'acord que es va formalitzar ara fa 3 mesos. Hi ha novetats?
Doncs sí, han creat la figura de l'adherit al pacte, on ja s'hi han interessat a algunes entitats de crèdit i també diferents empreses del sector de la construcció, i també s'ha sumat avui al pacte el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya. Francesc Baltasar, el conseller d'Habitatge.
És un dia on hem constituït la comissió de seguiment, on hem creat la comissió permanent i diferents comissions de treball. Segur que entre elles hi haurà una de fiscalitat i n'hi haurà altres de diverses que les farem molt àgils perquè puguin intervenir sobre diferents temes.
Doncs ja hem sabut les novetats d'aquesta reunió. Anem pels breus. Un mort i 4 desapareguts en el naufragi d'un pesquer davant la costa gallega.
L'embarcació ha naufragat aquesta matinada quan tornava cap a port i s'ha enfonsat fins a 320 metres de profunditat. De les 8 persones que anaven a bord, els equips de rescat han localitzat 3 persones amb vida i el cadàver d'un mariner gallec, però continuen desapareguts 2 mariners gallecs i 2 d'indonesis. La Comissió d'Incidents Marítims ha començat una investigació per aclarir les causes del naufragi.
El primer ministre turc condiciona l'èxit de l'Aliança de les Civilitzacions que promou Zapatero a l'ingrés de Turquia a la Unió Europea.
En el fòrum que es fa a Madrid per llançar aquest projecte, Recep Tayyip Erdogan ha dit que els obstacles a Turquia són obstacles a l'estabilitat internacional. De la seva banda, el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, ha elogiat la iniciativa, però ha advertit que és difícil de dur a la pràctica.
El papa Benet XVI ha suspès la visita que tenia prevista per dijous a la Universitat de Sapienza de Roma per inaugurar l'any acadèmic.
Fons del Vaticà han informat que la decisió s'ha pres per raons de seguretat després que un centenar d'alumnes han ocupat el rectorat fins que el rector ha acceptat que poguessin protestar durant la visita del pontífex. Aquestes crítiques s'afegeixen a la polèmica carta escrita per 67 professors, on es mostren indignats per la ingerència de l'Església en la docència.
15 dones s'autodenuncien a Vigo per haver avortat al marge de la llei.
Són membres d'un col·lectiu feminista i s'han autoinculpat en solidaritat amb les dones que estan citant a declarar a Barcelona per haver-se interromput l'embaràs. Asseguren que no els importen les conseqüències que pugui tenir haver-se autodenunciat, tot i que avortar fora dels supòsits marcats per la llei està castigat amb penes que van dels 6 mesos a l'any de presó.
I ara sí, fa estona que segurament molts ho espereu, Alexei Patsinov, que és el creador del popular joc Tetris. Ha estat aquest matí a la Universitat Autònoma per parlar del seu invent. La conferència s'emmarca en l'any de la computació que la universitat celebra aquest curs. Cerdanyola, Albert Segura.
El Tetris és un dels videojocs més coneguts del món, dels més freqüents en màquines recreatives i dels més aptes en les diverses plataformes. Així ho afirma el seu creador, Alexei Patsinov, que el va inventar l'any 1985 fruit de la seva investigació personal per dur a la primària pantalla del seu ordinador un típic joc de plàstic que comptava de 12 peces, el Pentaminós.
And one day
Un dia vaig decidir utilitzar el set de plàstic per tal de jugar-hi i fer-ne la versió en ordinador.
I didn't have very strict and...
No tenia una idea clara de com funcionaria, però vaig començar a programar. Patsinov assegura que l'èxit del Tetris és la seva simplicitat i que no existeix un successor perquè els jocs actuals són complexos. De totes maneres, ha confessat que és amant de com a mínim un joc. Es tracta del World of Warcraft i és en línia.
Dos quarts de vuit. Dimarts 15 de gener del 2008 en què se'ns enfonsen les borses europees.
I ho fan per la por d'una recessió econòmica als Estats Units. L'IBEX 35 de la borsa espanyola ha caigut gairebé un 4% i ha perdut tot el que va guanyar l'any passat.
S'apugen els preus dels carburants i dels aliments.
I disparen la inflació catalana del 2007 fins al 4,3%, una dècima més que el conjunt de l'Estat. Amb aquesta alça, prop de 800.000 treballadors catalans han perdut poder de compra.
Corre, sí, però no tant. Atemptat al Líban.
Un atemptat contra un vehicle de l'ambaixada dels Estats Units a Beirut mata almenys 3 ciutadans libanesos. No hi ha cap víctima nord-americana.
I ara, com sempre, notícies pròximes. Lleida per a Joan Álvarez.
Un pacient d'una clínica de Lleida ha matat aquesta matinada amb una destral un company d'habitació per causes que encara no se saben. L'agressor ha estat detingut per un delicte d'homicidi. El Departament de Salut ha obert una investigació que s'afegeix a la policial.
Girona, Fèlix Martín.
Les associacions de veïns de quatre barris de l'est de Girona, com Vilarroja i Font de la Pólvora, reclamen que es mantingui la pressió policial per erradicar la delinqüència a la zona, sovint derivada de la venda de droga. Alguns responsables d'aquestes entitats han rebut amenaces de mort perquè són els que precisament van demanar aquest augment de vigilància.
Tarragona, Mar Riera.
Ryanair volarà de Reus a Birmingham a partir del mes de juny, ho ha anunciat la companyia de Baix Cost, que espera que la capital del Baix Camp sigui una base d'operacions ben aviat. L'aeroport de Reus, però, per primera vegada en 11 anys, ha registrat un descens de passatgers durant el 2007.
Barcelona, Maria Núria Rebella.
El govern recuperarà fonts i aqüífers ubicats a la demarcació de Barcelona per incrementar els recursos hídrics en els pròxims mesos. El conjunt d'aquestes obres comporta una inversió de 23 milions d'euros i permetran tenir 3,7 hectòmetres cúbics més d'aigua.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Som ja a les notícies pròximes, comarques de Barcelona. Ja us explicarem d'aquí a no res aquesta decisió del govern de recuperar fons i aqüífers, però ara hi ha una qüestió d'actualitat que ens demana pas amb molta fermesa perquè s'està produint en aquests moments el que és ja tradicional, aquell tradicional balanç, conferència balanç de l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, l'està fent en aquests moments, de l'últim any a la ciutat, marcat per la crisi de les infraestructures. Sens dubte, a l'acte hi assisteix el president de la Generalitat, entre d'altres personalitats. Unitat Mòbil, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ja sentim el so de fons. Cesc Armengol, això vol dir que ha començat ja l'acte o no?
No, ara tot just acaba de començar l'acte amb la projecció d'un vídeo que explica les fites, objectius i reptes de la ciutat que passa de puntetes també, cal dir-ho, als problemes d'infraestructures i dels serveis bàsics de la ciutat. Com deies, Kilian, la plana major del PSC, el president de la Generalitat, José Montilla, l'expresident Pasqual Maragall, el ministre Clos, la ministra Chacón, consellers, el govern en ple de l'Ajuntament i de l'oposició, el convergent Xavier Trias, escolten a les primeres files a l'alcalde Jordi Hereu una conferència, tot i estar marcada pels problemes d'infraestructures, inspira optimisme de cara al 2008. Comença la conferència assumint que el govern en minoria li obliga a estendre la mà a tots els grups sense renunciar a la voluntat de governar i d'actuar en una ciutat que diu és fonamental pel funcionament del país i que cal, per tant, no menys tenir-la. En aquest sentit, diu textualment que estan cansats d'assumir crisis que no els hi pertoquen i que els hi afecten els serveis bàsics. Anunciarà propostes municipals, reivindicarà l'àrea metropolitana i reclamarà i destacarà la relació Barcelona-Madrid. Ara tot just acaba de començar la conferència, la intervenció de l'alcalde. Si voleu, l'escoltem una miqueta.
Molt bé.
En el camp del desenvolupament econòmic, de la promoció de la ciutat, i és evident que el 2007 aquesta ciutat i també aquest país ha patit fortes sacsejades que tenen a veure amb un aspecte molt important, que són les infraestructures. I per tant, el que volíem expressar és que la ciutat ha sofert determinats problemes que l'han posat molt a prova, però a la vegada jo us vull dir que aquesta és una ciutat, que aquesta és una àrea que funciona i que aquest any ha pogut veure contrastat el seu potencial, la seva força, i per tant que certament és una ciutat que té una gran solidesa i que té una gran fortalesa.
Doncs és un bon moment per establir una comunicació en l'inici d'aquest balanç, conferència balanç de Jordi Hereu, que ha fet referència precisament a allò que dèiem nosaltres en començar, les infraestructures i com ha quedat la ciutat després del que s'ha viscut aquest any 2007 en relació a la crisi en aquest sector. Anem ara per allò que la Maria Núria Rebella ens explicava en els titulars de 7:45. Maria Núria, bona tarda.
Bona tarda.
El govern ha acordat adjudicar diverses obres per recuperar fonts i aqüífers ubicats a la demarcació de Barcelona. El conjunt d'aquestes obres comporten una inversió de 23 milions d'euros, ens han dit, i permetran incrementar la disponibilitat d'aigua en l'àmbit metropolità en 3,7 hectòmetres cúbics mensuals els pròxims mesos.
Doncs aquestes actuacions, si ja ho concretem, se centren en la recuperació d'antics pous que es van deixar d'utilitzar i ara es tornaran a fer servir per incrementar els recursos disponibles. Els pous estan situats a Sant Feliu de Llobregat, Gavà i el Papiol. També es volen recuperar recursos del rec Comtal i dels aqüífers de l'àmbit Penedès-Garraf. Escoltem Francesc Baltasar, que és el conseller de Medi Ambient.
Aquestes obres s'executen, òbviament, per tràmit d'urgència derivat del decret de sequera i, en aquest sentit, per tant, dic que entenem que són una de les mesures complementàries justament per pal·liar una sequera que podem avaluar com la més important els últims 70 anys.
La majoria d'aquestes obres estaran en servei entre ara i el mes de maig. A data d'avui, totes les conques catalanes estan en escenari d'excepcionalitat i el nivell dels embassaments se situa al 25,8% de la seva capacitat.
Els grups municipals del PSC i d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa de Sant Cugat del Vallès acusen l'equip de govern d'acumular un deute de més de 100 milions d'euros amb l'empresa de la recollida d'escombraries. Reclamen que es creï una comissió d'investigació per aclarir com s'ha generat aquest deute que ells en aquests moments estan denunciant. Sant Cugat, Albert Segura.
Els dos grups afirmen que l'Ajuntament manté un deute acumulat amb l'empresa Tecnologies Medi Ambiente des de 1998, any en què es va prorrogar el contracte licitat l'any 1996. Xavier Boix, membre del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, assenyala que proposaran crear una comissió d'investigació.
El que sabem que se li deu és el que s'ha reconegut, no? Que són més de 7 milions d'euros. Nosaltres el que volem és introduir en aquest Ajuntament, justament per plantar cara, diguéssim, aquestes fàbules i que poden fer que la ciutadania s'allunyi de la política, introduir dosis ètica.
Des de les dues formacions lamenten que per tal d'aixugar el deute caldrà reduir la inversió prevista en altres polítiques locals. La comissió proposada tindrà una vida de treball de 2 mesos.
Encara algunes coses més, com a mínim un parell. La primera, l'Ajuntament de Mataró construirà una trentena de pisos de lloguer per a joves fent servir contenidors de mercaderies reciclats. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla d'Habitatge 2007-2011 a la capital del Maresme. Preveu l'edificació de més de 1.300 habitatges de protecció oficial de venda o de lloguer, una. I l'altra, que les entitats contràries que el túnel de TGV passi per sota de l'Eixample de Barcelona han portat avui a la plaça de Sant Jaume, en dos grans baguls, per cert, les 100.000 firmes recollides arreu del país contra el projecte.
I han demanat també una reunió amb el president Montilla per expressar-li la seva oposició pel fet que l'AVE passi a tocar de la Sagrada Família, la Pedrera i d'un miler d'habitatges. Davant d'aquest anunci de l'adjudicació d'aquest túnel és ja imminent, les entitats han volgut expressar de manera gràfica l'oposició popular al projecte. Sentim com ho explica el seu portaveu, Josep Pérez Franco.
No el podem sentir, en efecte.
No el podem sentir, però deia exactament això, que volien parlar amb el president de la Generalitat per dir que no estan d'acord en que l'AVE passi, doncs, com dèiem, a tocar de la Sagrada Família. Tenen por que provoqui problemes de vibracions. La plataforma creu que l'adjudicació no s'hauria de fer fins que l'Audiència Nacional rebutgi els recursos pendents o els resolgui.
Doncs ara mateix són els dos últims minuts de l'informatiu, els de la cultura, amb un cinema que no li quadren els números. I és que són realment temps difícils per les sales de cinema. Un any més, i aquest ja és el tercer, baixa el nombre d'espectadors, el nombre d'estrenes, el de sales d'exhibició, baixa tot. La ciutat de Barcelona ha perdut 4 milions de públic, Montse.
El conjunt de l'Estat el 2007 va atraure 102 milions d'espectadors als cinemes, 20 milions menys que l'any anterior i molt lluny del 143 del 2004. Barcelona, com deies, la demarcació més públic de Catalunya, ha perdut en només un any 4 milions d'espectadors i Girona prop de 800.000.
En aquest aquesta època de vaques magres, qui encapçala la llista de les pel·lícules que sí que han aconseguit ser més vistes?
Doncs no podia ser d'altra manera. Continuen sent, com gairebé sempre, les pel·lícules nord-americanes. Sí. La més taquillera, el 2007, va ser Pirates del Caribe, El fin del mundo, seguida de la tercera part de Shrek i la catalana, això sí, El orfanato. De fet, aquesta cinta i la cinta Shrek de Jaume Balagueró són les úniques produccions espanyoles entre les 25 més vistes de l'any.
Va, perquè tot no sigui tan fumut com aquestes xifres que donàvem del cinema. Atenció a aquells que us considereu escriptors, perquè ha nascut un portal d'internet que vol ser una espècie del YouTube literari de parla hispana.
S'hi poden trobar vídeos on els mateixos autors expliquen en 2 minuts el contingut de les seves obres. De moment, uns 50 ja s'han apuntat a aquesta iniciativa, entre ells Lorenzo Silva, Fernando Marías o Paulo Coelho, que és aquest que sentim.
Todas las veces que escribo un nuevo libro, intento ver a mí mismo o descubrir una parte de mí. Soy, bueno, un escritor y a través de su literatura es la única manera...
L'adreça per accedir a aquesta informació és conoceralautor.com.
Tot això, conocer a l'autor, tot junt. Hi ha escriptors catalans?
De moment encara no n'hi ha en llengua catalana, però diuen els organitzadors, asseguren que estan receptius per rebre'n.
Així acabem en un dia en què els esports tenen molt protagonisme, per tant, ràpidament cap als esports. Òscar Fernández, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.